A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes un diumenge més a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector primari de les Illes i de Raül.
Bon dia, estimats oients. Començam el programa d'avui felicitant a la nostra estimada i única Serra de Tramuntana.
Exacte, Rosa, perquè enguany la Serra de Tramuntana està de celebració. El 29 de juny del 2011, a la seu de París, la UNESCO va inscriure el paisatge cultural de la Serra en la llista de Patrimoni Mundial.
Així, la comunitat internacional reconeixia d'aquesta manera la monumental obra humana feta de quilòmetres de pedra en sec i canalitzacions hidràuliques, que ha transformat un terreny abrupte en un lloc habitable, tot conservant-ne la bellesa extraordinària.
I en aquests 10 anys, i a través del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, s'ha fet feina per dinamitzar la vida i del paisatge cultural a través dels 5 programes del Pla de Gestió.
I en aquest 2021, diferent departament del Consell de Mallorca han sumat esforços per organitzar la celebració d'aquest desaniversari a través de multitud d'activitats variades i adreçades a tots els públics i que tenen com a objectiu principal seguir donant a conèixer a la societat mallorquina els valors que reconeix la UNESCO per fer mereixedora la serra de la inscripció en la llista de patrimonis mundials.
Aquest dissabte a Lluc s'ha celebrat un preludi d'aquest aniversari amb el concert del grup LA, que ha presentat el seu darrer treball discogràfic titulat Evergreen Oak.
L'altre central serà dimarts, dia 29 de juny, just el dia que fa 10 anys de la distinció de la Serra de Tramuntana per part de la UNESCO.
A més dels parlaments, per part del representant de les diferents institucions, hi haurà el concert de la secció de corda de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Actuarà a l'esplanada de la Cartoixa de Valldemossa i interpretarà dues peces de dos compositors mallorquins. Es tracta de quatre estacions a Mallorca del compositor Joan Valent i el tema La Serra de Tramuntana del compositor Antoni Mairata. Són peces que tenen ser un cant a la Serra de Tramuntana.
La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha destacat la importància de celebrar aquesta data per reivindicar els valors de l'UNESCO i el que simbolitza la Serra de Tramuntana.
I és que ja ho sabeu, la serra és símbol de Mallorca. Té tota una sèrie de valors i tresors que formen part de la nostra essència com a poble. Per això, a Del Camp a la Mà, es volen sumar a la celebració d'aquest desaniversari dedicant el programa d'avui a la gran protagonista d'aquests dies, la Serra de Tramuntana.
Entre els elements de la Serra de Tramuntana que demostren el valor universal excepcional que exigeix la UNESCO per a declarar un enclavament patrimoni mundial, en destaquen sobretot dos: les construccions de pedra en sec i les canalitzacions d'aigua.
Així, la serra constitueix un exemple excepcional de paisatge agrícola mediterrani per la peculiar combinació de sistemes hidràulics aplicats al reguiu d'origen islàmic per al cultiu d'horts i cítrics. Cal afegir-hi també les zones de sequià, especialment olivars, delimitats amb marjades edificades als vessants muntanyosos.
Per això, han convidat a passar per Del Camp a la Mà i celebrar aquest desaniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial per l'UNESCO en la categoria de paisatge cultural a tota una institució en aquest sentit. Ella és en Tomeu Deià, de la finca Candet de Solla. Fins l'any 2015 va ser director del Consorci Serra de Tramuntana i Patrimoni Mundial i ara és vicepresident del Comitè de Turisme Cultural d'ICOMOS. Per tant, és tota una autoritat per parlar de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial.
I seguirem donant veu als protagonistes de la jornada. En aquest cas, a l'associació Tramuntana 21, que és una entitat que treballa a favor de la serra, impulsant el coneixement, el consens i el compromís de persones, organitzacions, empreses i institucions per a l'economia sostenible, la qualitat ambiental, el patrimoni natural i cultural, el benestar dels seus habitants i la qualitat de l'experiència dels seus visitants. Coneixerem una micona més aquesta entitat de la mà del seu president, en John Halls.
I no volen deixar passar l'oportunitat de fer una bona passejada pels camins de la Tramuntana. Per això han convidat un guia excel·lent i bon coneixedor de totes les treceres de la serralada. Estan parlant del periodista i responsable de les rutes de Fita Fita, Joan Carles Palos, que ens manarà a fer un recorregut pels camins que travessen la serra. Així que, estimats oients, vos convidam a sumar-vos en aquesta celebració i en el nostre particular homenatge que des del Camp a la Mà volen fer a la nostra estimada Serra de Tramuntana.
I sense més preàmbuls, entram en matèria, però abans saludam Ivan López, que avui comanda les vies del so.
Abans d'entregar-nos a celebrar el desaniversari, farem un petit tast a les notícies que ens ha deixat el món agrari i pesquer aquesta setmana.
Després de l'atac de cans a guardes d'ovelles de fora Vila, Mallorca, que us expliquen la setmana passada, les administracions n'han revisat els protocols i, tot i els inconvenients greus que provoquen els pagesos, es mostra com les dades d'atacs disminueixen.
Insisteixen que són els ajuntaments qui han d'extremar el control de cans potencialment perillosos a cada municipi i que s'ha de fer una tasca de conscienciació a la població per evitar que es continuïn produint atacs.
Segons la conselleria, els atacs de cans a guardes d'ovelles s'han reduït considerablement. De les gairebé 500 morts l'any 2019, enguany se n'han registrat 180. Així i tot, l'administració és conscient que el protocol no acaba de funcionar i la culpa és que continua venticant sense controls obligatoris. Fernando Fernández és el director general d'Agricultura.
Sigue habiendo un 25 un 30% de perros que provocan los ataques que siguen sin estar con su chip reglamentario.
La conselleria insisteix que han de ser els ajuntaments que han de garantir el control dels animals dels seus municipis. Els ajuntaments, per la seva banda, fan campanyes perquè els propietaris de cans el tinguin en condicions.
I a Menorca, els productors de formatge celebren l'acord entre Espanya i els Estats Units que deixa sense efecte els aranzels. Durant el darrer any i mig, per una guerra comercial en el sector aeronàutic entre la Unió Europea i els Estats Units, s'han gravat les exportacions de formatge i altres productes com el vi i l'oli amb un 25%.
Un sobrecost que s'ha intentat no repercutir en el client final i que, per tant, han assumit els productors. La situació ja era insostenible a llarg termini, afirma el president de la denominació d'origen de formatge Mou Menorca, Bosco Triay.
Havíem assumit un poc de les empreses, juntament amb els distribuïdors d'allà, i sí, amb un poc d'augment final en el consumidor final. Però, dic, a nosaltres, dir que moltes vegades estem venguent per baix de costos, no? I per aguantar el mercat. Clar, a la llarga haguera tornat, haguera convertit en una situació ja d'insolvència, per vendre allà, dir que no hauria tingut sentit.
Si sou pagesos a Calvià, atenció, perquè fins al pròxim dia 5 de juliol els agricultors i ramaders de Calvià poden demanar una ajuda per reactivar el sector. L'Ajuntament ha ampliat la quantitat econòmica d'aquesta subvenció i enguany hi destina una partida de 65.000 euros. L'objectiu és que se'n puguin beneficiar més persones.
Es tracta d'un ajut que fa anys que el consistori calvianer otorga. L'any passat, per mort de la pandèmia, es va reformular i s'hi varen destinar 40.000 euros, 10.000 més que en les edicions anteriors. Enguany, la xifra arriba als 65.000 euros. Es poden demanar, entre d'altres criteris, per comprar alimentació per als animals, per sembrar arbres tradicionals o per millorar l'eficiència energètica.
També per comprar eines, per fer feina al camp i per activitats de formació. Els ajuts són d'un màxim de 2.000 euros i es poden finançar entre un 50% i un 100% de la inversió que hagi fet el pagès o ramader. Rafael Sedano és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calvià.
La millora de zona agrària també és una millora del paisatge del municipi. La millora del paisatge del municipi també és un convit que hi hagi un turisme que més enllà de sol i platja pugui venir a passejar per tot el municipi. Un turisme que vingui a veure les nostres muntanyes, els nostres terrenys sembrats, que més de febrer pugui venir a veure la flor de Manlleu, per exemple.
La manca de pluges ha fet que les reserves hídriques de les Illes Balears estiguin al 55% de la seva capacitat, mentre que el juny de l'any passat arribaven al 73%. Coincidint amb aquesta situació, el municipi menorquí de Sant Lluís ha aprovat el pla d'emergència per sequera, que han de tenir tots els municipis de més de 20.000 habitants i que preveu restriccions segons la necessitat d'estalvi d'aigua. En l'escenari més extrem, es podria prohibir regar fins i tot els cultius.
Els domicilis consumeixen el 72% de l'aigua de Sant Lluís. Durant els mesos d'estiu, algunes cases en gespa i piscina poden arribar a gastar més de 3.000 litres diaris. El consum d'aigua creix, però baixen les reserves hídriques a l'illa. Per això, l'Ajuntament de Sant Lluís ha aprovat una sèrie de mesures en cas de patir un episodi de sequera. És la batllessa Carol Marquès.
El pla de sequera el que contempla són quatre escenaris: l'escenari de normalitat, de prealerta, d'alerta i d'emergència, no? I en cada escenari, bueno, en la normalitat evidentment no hi ha res, però en cada escenari preveu una sèrie de... Amb les prealertes són recomanacions, amb les d'alerta ja comença a preveure unes mesures i amb les d'emergència, evidentment, mesures bastant restrictives que esperem que no tinguem que arribar mai.
En cas de prealerta, es potenciaria l'ús d'aigua depurada per netejar els carrers o regar els jardins públics i es limitaria la pressió de la xarxa i el reg de jardins particulars entre les 8 del matí i les 8 del vespre. El següent escenari, el d'alerta, prohibeix omplir piscines, netejar terrasses o cotxes amb màquines d'aigua, utilitzar aigua potable per netejar per la neteja viària i només permetria regar 2 dies a la setmana.
I l'escenari més extrem, el d'emergència, que no s'ha donat en els darrers 40 anys, limitaria tots els usos de l'aigua. Es podria tallar el subministrament temporalment i fins i tot prohibir cultius de regadiu.
Investigadors de la UIP estudien la posada en marxa d'una assemblea ciutadana pel clima a les illes. L'objectiu és que els representants de diferents sectors de la societat puguin desenvolupar propostes per fer front al canvi climàtic per traslladar-les després a les diferents institucions.
Aquesta assemblea ciutadana podria ser una realitat la propera tardor. Aquest dia, aquest grup d'experts s'ha reunit amb el Consell de Formentera per traslladar-la a la proposta. Sentim Pau Vilches, professor de la UIP, i el conseller de Medi Ambient de Formentera, Antonio Sanz.
Nosaltres segurament el que proposarem, ara estan fent l'estudi, és que a cada illa hi hagi una assemblea pròpia, perquè són a cada illa els seus habitants els que coneixen quines són les dificultats, els desafiaments i les oportunitats que se poden plantejar.
La pujada del nivell de la mar pot fer que Formentera deixi de ser Formentera. Llavors, que la ciutadania, que una assemblea ciutadana estigui informada i que formi part d'aquest canvi, és molt important perquè puguem tenir el nostre fràgil territori conservat.
Tornen les excursions per conèixer les reserves marines de les Illes Malgrats i el Toro. Unes visites que ja s'han fet durant la setmana passada i continuaran aquesta, però que ja no hi ha places disponibles. L'excursió es fa en l'embarcació La Balear, declarada bé d'interès cultural i propietat del Consell de Mallorca.
L'objectiu és que amb aquestes visites es puguin conèixer millor la costa calvianera i les reserves marines de les Illes Malgrats i el Toro. Rafael Serrano és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calvià.
Sovint, de fet, que ho havies conegut perquè la costa està molt construïda, però tenim tot un tram des d'aquí Santa Ponça i cap a Silla del Sa, cap a Magaluf, que és totalment natural, és on hi ha ubicats les reserves marines de Malgrats i el Toro, i jo crec que, precisament, això, conèixer la costa, conèixer la reserva marina, i, a més, fer-ho amb la Balear, un llaüt històric, centenari, una qüestió de menys d'un dia.
Sedano explica que l'interès generat per aquesta activitat ha fet que només un dia s'exhaurissin les places disponibles.
Una qüestió de menys d'un dia, en qüestió d'hores, s'han esgotat totes les places. Sí que és veritat que la barca és petita i dona només per tenir 8 persones, a més de la tripulació, a cada una de les sortides. I, per tant, en total eren una cinquantena de places per tots els dies.
A cada sortida de l'embarcació hi poden anar 8 persones, això per molt de les restriccions sanitàries. Un dels excursionistes explica les seves expectatives pel que fa a la visita.
Sí, la veritat, és un vaixell històric, que segons tenc entès era una barca de bou, i ara aquesta vegada, pues, aquí a Calvià, a les Illes Malgrats i al Toro, molt poquet de sort, pentura volen qualque àguila peixatera, qualque virot, aus marines que són mares de veure de ser vorera.
Des de la setmana passada només es pot arribar a l'entorn de Favari i Chamó en autobús, una mesura que també ha fet el far de Formentor de Mallorca. En el cas de Favari, les restriccions havien de començar el dia 1 de juliol, però el Consell Menorquí les ha avançat 11 dies. Aquesta decisió ha provocat en els últims dies un caos circulatori a la zona per la convivència del bus i dels cotxes particulars.
També ha obligat a la institució a fer-se càrrec de fins a l'1 de juliol del contracte de la vigilància, control i accés i que pretenia que assumir el govern balear, que és responsable de la gestió del parc natural. Sentint les explicacions de Martí Escudero, director del parc natural de l'Albufera del Grau i de dos usuaris.
La consellera volia que jo modifiqués el contracte. Una volta que se fa un contracte, no es pot modificar, perquè això seria fermentació d'un contracte. I la llei de contracte del sector públic prohibeix la fermentació, és un delicte. Per tant, jo no me podia treure un nou contracte, perquè no podia. I, a més, contrarrellotge. Per tant, vaig proposar-nos consensuar que fos ell el qui pagués aquests 15 dies el controlador.
Perfecte. Sí, s'ha de cuidar la natura i hem de respectar el medi ambient.
Pues em sembla pues, estupendo. I si té que caminar 2 quilòmetres o 3, fem esport i va molt bé.
Els marges de la ruta de pedra en sec a Pollença ja estan rehabilitats. Els marges al costat del torrent de Sant Jordi van patir danys per les inundacions que es van produir al llarg de l'any 2020 i que en moment puntual es varen obligar a tancar aquest tram pel perill que representava el torrent.
Ara s'ha construït el gran marge esbocat i s'ha restaurat el camí abans i després del marge. Els marges rehabilitats es troben a l'etapa 7 de la ruta de pedra en sec que uneix els refugis de Son Amé de Lluc i del Pont Romà a Pollença.
L'execució de les obres del projecte de rehabilitació del marge Sana ha estat encarregat a l'empresa Tratza i han comptat amb un pressupost d'uns 151.000 euros.
La presidenta del Consell ha explicat que finalitzen la intervenció important en aquesta etapa de la ruta de pedra en sec, en aquest cas el seu pas per Pollença. D'una banda s'ha fet una reposició del camí, la tècnica de pedra en sec, i de l'altra s'ha ajudat a recuperar i conservar una tècnica que és patrimoni cultural i material tan present a la serra. Cladera també ha recordat l'esforç del Consell per revalidar el compromís amb els valors de la serra ara que es commemoren els 10 anys de la declaració de Patrimoni de la Humanitat.
Els projectes de rehabilitació de diversos marges al torrent de la Vall d'en Mar, corresponents a la carretera vella de Lluc, a Pollença, s'han fet seguint la tècnica de pedra en sec. No s'ha utilitzat formigó, ciment ni cap altre aglutinant en la construcció dels marges.
Aquest programa especial dedicat a la Serra de Tramuntana seguim la ruta de pedra en sec perquè el refugi del Pont Romà és el punt de partida excel·lent per passejar pel nucli antic de Pollença, nombrosos llocs d'interès com el Pont Antic que dona nom al refugi i que servia als pollencins per anar cap a l'Horta de Cubelles.
Des del Consell de Mallorca s'ha fet una crida als mallorquins i mallorquines a gaudir d'aquest refugi que es troba al final de la ruta de pedra en sec.
El refugi del Pont Romà s'hi pot arribar per l'etapa 7 de la ruta de pedra en sec, el GR221, que comença el refugi de Son Amé a Lluc. El refugi del Pont Romà ofereix 38 llocs. La vicepresidenta del Consell, Aurora Ribot, ha destacat que els refugis de la ruta de pedra en sec representen una bona oportunitat per a totes les famílies, ja que els preus públics per dormir un vespre són assequibles per totes les butxaques.
Cal recordar que l'ocupació dels refugis és limitada i l'interior només és accessible a la clientela, que ha de seguir el protocol de mesures contra la Covid-19. La capacitat màxima de les habitacions compartides està limitada al 50%, fins a un màxim de 10 persones.
A diferència de la resta de refugis de la xarxa insular que estan oberts de dilluns a diumenge, el refugi del Pont Romà només es pot reservar per divendres, dissabte i diumenge. A Portopetro, a Santanyí, un grup de passejadors ha tret més de 1.600 quilos de residus del fons marí.
En el marc de les festes de Sant Joan de Portopetro, els passejadors de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Santanyí i de l'Associació Protemar han fet una neteja del fons marí de diferents zones de la badia del nucli costaner.
En total, han retirat 1.647 quilos de residus, entre els quals hi havia pneumàtics, fusta, peces de ferro, restes d'embarcacions i molt de plàstics que arrosseguen els corrents marins.
Es tracta d'una de les inversions periòdiques que es fan a la zona per evitar la contaminació del voltant del port i possibles accidents, ja que sovint els plàstics s'enreden a les hèlices de les embarcacions.
Els bussejadors han destacat que es nota com els temporals dels últims anys han deixat moltes restes de grans dimensions a la zona i que s'ha aconseguit retirar més quantitat de deixalles que en altres ocasions. I així, amb aquesta bona notícia que fa referència a la neteja de la mà, fem una petita pausa per la publicitat i tot d'una tornem.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Si ets autònom o empresari, ja tens a la teva disposició les ajudes per recuperar-nos de la Covid. Entra a ajutscovid.atip.es per informar-te i fer la teva sol·licitud abans del 28 de juny. Més de 140 activitats econòmiques rebran 855 milions d'euros per eixugar deutes. Un fons sense precedents per recuperar l'economia. Gobierno d'Espanya. Govern de les Illes Balears.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, qué más da, la verdad, que qué más va a llegar hoy que mañana.
A IB3 Ràdio feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí. Corre, corre.
és la plaça de la graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de flassaders de Palma, el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i dimecres a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, del camp a la mà.
Es foc és fort, es vent l'estira i a poc s'atraca sa vila. Estan preparats per sa sortida, mostra molt el cos, sentint com respira. Sa tramuntana està ferida.
Ho dèiem en començar, la serra suma 10 anys de distinció, però segles de tradició. La serra de Tramuntana està declarada, ja ho sabeu, Patrimoni Mundial per a la UNESCO en la categoria de paisatge cultural des de l'any 2011. Fa una dècada, la comunitat internacional va reconèixer la simbiosi quasi perfecta entre l'acció de l'ésser humà i la natura realitzada durant segles. El resultat ha estat una monumental obra on es mesclen cultura, tradició, estètica, espiritualitat i identitat.
En aquest programa d'homenatge a la nostra serra, han convidat a passar per del Camp a la Mà i celebrar aquest desaniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial per l'UNESCO en la categoria de paisatge cultural a tota una institució en aquest sentit. Ell és en Tomeu Deià, de la finca Candet de Solla.
Fins l'any 2015 va ser director del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial i ara és vicepresident del Comitè de Turisme Cultural d'ICOMOS. Per tant, és tota una autoritat per parlar de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial. Així és que obrim connexió telefònica amb en Tomeu Deià perquè ens faci una radiografia del que suposa aquest desaniversari. Bon dia, Tomeu, com estàs?
Bon dia, va bé.
Anem, primer de tot, començarem per una pregunta obligada. Què ha suposat aquests 10 anys de la Serra com a Patrimoni Mundial de l'UNESCO?
Bé, en poques paraules, es posa Mallorca dins una categoria, dins un circuit cultural mundial que era inimaginable, a pesar de que tots reconeixem els valors culturals de Mallorca. Per desgràcia, Mallorca era coneguda, o segueix coneguda per altres aspectes relacionats amb el món turístic, que no sempre li donen aquesta categoria.
Mm-hmm. Són 10 anys, però creu que la gent coneix bé el que significa el patrimoni mundial en la categoria de paisatge cultural?
No, això és clarament, per desgràcia, una assignatura pendent. El que és patrimoni mundial, la gent entén que són uns béns excepcionals i que necessiten una protecció i un respecte, però quan entrem en el tema de paisatge cultural és una categoria totalment diferent, diguem, en el patrimoni històric només antic, sinó que entra a secció de Somo dins el territori. Quan Somo té una relació amb el territori i el transforma, i el seu manteniment suposa que aquesta activitat de Somo ha de continuar.
Mm-hmm. Clar, clar, i aquí supos que hi deuen tenir un pes important la pagesia i ara més darrerament l'urbanisme. En aquest sentit, suposam que hi ha uns criteris de com ha d'anar la cosa en tot això.
És un terme purament conceptual que se diu el valor universal excepcional, que si tu demostres això és quan pots optar a aconseguir aquesta declaració, i això diu ben clar que la transformació del territori per part de Somo per un ús bàsicament agrícola, fent el marge, sembrant les oliveres mil·lenaris, els horts, les conduccions d'aigua, etc. I això fa que no se tracta de mantenir-ho com estava un temps, sinó se tracta de mantenir-ho actiu. I aquí és on hi juguen, diguem, poder mantenir una activitat tradicional amb uns modes de vida actuals. Però en qualsevol cas, insisteix, és un procés, ha de ser actiu.
Uh-huh. I diries que aquesta ha estat la clau per aconseguir aquesta distinció com a paisatge cultural?
Bé, la clau va ser en el seu moment demostrar aquests atributs, demostrar que estan relativament mantinguts i sobretot demostrar que tenen una viabilitat pel seu manteniment, pel seu futur. Si en això afegim uns paisatges d'una bellesa excepcional, que encara que no pareix que neutral, però jo estic molt orgullós, evidentment ho van aconseguir per aquests factors.
Pues recordem que parlàvem amb en Tomeu Deià, que a més de ser l'amo de Candet de Solla, també és el vicepresident del Comitè de Turisme Cultural d'ICOMOS. I si ens fixem en això, en l'ICOMOS, Podries explicar als nostres oients a veure què és i què representa aquest organisme?
Bueno, bé, ICOMOS és un organisme no governamental d'experts en patrimoni en les diferents facetes que, perquè com he dit abans, les categories de patrimoni mundial, ara no m'ho dono temps, però són una sèrie, i som designats per l'UNESCO per avaluar, controlar i assessorar tota la gestió d'aquest patrimoni. Com dius, l'UNESCO no té capacitat humana suficient i va assignat a una institució, en aquest cas, no governamental. Per tant, si com us ha agafat tota aquesta feinada de controlar perquè després l'UNESCO prengui una decisió.
Uh-huh. I tu quin paper jugues com a vicepresident?
Bé, com es compta abans, té una sèrie de se diuen comitès científics, jo estic a dos, perquè no me donaria temps d'estar més, estic a un que és de paisatges, i estic en el de turisme cultural, que vull dir, tens o no, de ser vicepresident, i en aquest cas el nostre paper és avaluar i controlar l'estratègia turística de llocs patrimoni mundial, que facin una estratègia turística adient en la finalitat de l'UNESCO.
I en aquest aspecte, diries que a vegades se confon la declaració com una eina per fer pur màrqueting per millorar la imatge en general de Mallorca, o s'utilitza de la manera que ho marca l'ICOMOS i l'UNESCO?
Aquí realment és un dels camps de feina on hi ha més controvèrsia, perquè realment hi ha llocs que una part de la gent que està darrere d'aquestes declaracions només pensa en aquesta imatge turística. I realment, l'UNESCO ho diu molt clar, el patrimoni mundial suposa un cert dret de tota la humanitat de pertenència i de gaudir d'aquests béns, i entenem que es gaudir d'un bé, o avui en dia ho pot fer per una pantalla, o amb una revista, amb una foto, però estan tots d'acord que la millor manera de gaudir d'un lloc és presencial. Per tant, gaudir d'un lloc és fer turisme. Però sempre diu que aquest dret s'ha de supeditar en el manteniment d'aquests béns. Per tant, quan entres a la frontera de que hi ha un excés de visitants, has de posar un control i sempre ha de guanyar, diguem, el manteniment i la protecció.
Exacte. I quin diries que ha aportat? Què diries que ha aportat a Mallorca aquesta declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial?
Bé, el que dèiem, ha aportat a nivell extern un reconeixement d'una imatge d'un nivell, no dit només turística, sinó en termes culturals, i, per l'altra banda, el més important, es ha aportat, de fet, un reconeixement a tantíssima gent, a moltíssimes famílies, que han mantingut aquest paisatge mínimament en bon estat. Perquè, si no vos dic, a pesar de que hi ha molts problemes d'abandonament, si no fos per la part que està cuidada, no s'hagués aconseguit.
De fet, la vostra família, a tota la forma que han dit, està molt vinculat a l'agricultura. Basta dir que manteniu la darrera tafona activa en sistema tradicional i el cultiu d'oliveres mil·lenàries i hort de tarongers en sistemes de regadiu que podien dir que són ancestrals. Quin paper han jugat els pagesos i poden jugar en el manteniment de la serra?
Bé, en poques paraules és el paper clau. És a dir, si per mantenir-ho cuidat, ha d'haver una mínima rentabilitat i activitat agrària. I nosaltres, amb molt d'esforç, vam anar mantenint, en certs aspectes hem introduït temes turístics, molt controlats i molt culturals, però és que no te queda d'altre. I també s'avança la promoció dels productes de proximitat. Això ha estat un aspecte clau. Ara, fa falta molt més reconeixement i molt més comprensió institucional, pública i privada. Perquè no sempre, evidentment, el sector públic queda molt per fer, per ajudar-nos a mantenir, per facilitar el nostre manteniment, però el sector privat, en molts aspectes, tampoc ha tingut una comprensió que crec que el que la serra ha aportat a molts sectors privats, com en Sant Pas Turístic, mai li han recompensat en els que han aportat aquest paisatge.
Tomeu, i podrien dir que esteu amb una lluita diària entre mantenir les tradicions i l'autenticitat en la dificultat d'adoptar sistemes de producció més moderns?
Bé, és que quan abans tenim una bellesa increïble, el que ens dona un favor i un orgull importants, però tenim unes dificultats de costos de producció molt més gran que qualsevol zona rural de Mallorca. I quan sabem que Mallorca, el món rural, li costa sobreviure, imagineu-vos quan aquí tenim un cost de producció d'accés molt més alt. I en això hi sumam una falta de sensibilitat pública, institucional, de les normatives i inclús de normes de protecció que no estan adequades per mantenir aquestes activitats i que s'haurien de revisar de moltes maneres, amb molt de consens, però s'haurien de revisar. I no s'està fent això. Per tant, estem confiant que s'avanci en aquesta direcció.
Clar, 10 anys són molts, és una fita que s'ha de celebrar, sí, evidentment, però també és un bon moment, suposant, per repensar tot allò que no acaba de marxar. I no sé si el sector primari, la pagesia de la Serra de Tramuntana, estàu ben organitzats, teniu diàleg entre vosaltres, i si teniu clar que és allò que s'ha de demanar a les institucions de tots els nivells, podríem dir, perquè això continuï sent un petit paradís a mig de la mà.
En principi s'està intentant, s'han creat plataformes de associacions, ja sigui de propietaris, de pagesos, de gent molt vinculada en la serra, per anar girant juntant, perquè històricament cada poble de la serra, ja sigui per ser muntanyes o per ser distàncies, tirava pel seu camí. No hi havia unió de comarcal, diguem, enteneu? I jo crec que ara això ha ajudat a donar en compte que tots compartim els mateixos reptes, per no dir els mateixos problemes, i això fa que hagi voluntat de que almenys se senti sa veu.
Uh-huh. I ara que celebram el desaniversari d'aquesta declaració de la serra com a patrimoni mundial, quin diries que són els reptes de futur que cal replantejar-se?
Bé, els reptes de futur és assegurar que les poques famílies que estan més o menys volcades amb el manteniment tinguin possibilitat de continuar. I també que s'ajudi a moltíssimes famílies que ho fan a temps parcial, perquè no els hi queda d'altre, si no seria rentable, i també necessiten aquest suport, perquè tant per una banda com per l'altra és l'única solució. I insistes, tant del sector públic com del sector privat.
I ja per acabar, quin consell donaries, tant en el mallorquí però també en els visitants, per conservar aquest tresor que tenim a la Serra de Tramuntana?
Bé, el consell principal és conèixer perquè el motiu perquè és patrimoni mundial. És a dir, no se tracta en tots els respectes de mantenir un espai verge, que ja n'hi ha i que s'han de mantenir, sinó que en aquest cas de mantenir un espai actiu. I no ho he mencionat, però aprofito per acabar, el tema de la llei de la Serra de Tramuntana, que precisament s'està ara, se comença a fer-hi feina coincidint amb la declaració, en principi mos agraden les intencions, el preàmbul, i per tant, si realment no se queda embarrancada per la burocràcia i per altres motius legals o el que sigui, és un bon camí. Ara insisteix, si ha de ser una pura promesa, no avançarem, però esperem que sí.
Esperem que sí, amb aquest desig d'aniversari. Gràcies, Tomeu Deà, de la finca Can de Solla i vicepresident del Comitè de Turisme Cultural d'ICOMOS, per celebrar aquest dia amb els oients del Camp a la Mà. Moltes gràcies.
Molt bé, és un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Del Camp a la Mà, Joan Sitges i Rosa Farrial, IB3 Ràdio.
Tu vida i forta com un braç gigant, dona sa tempesta, aspecte desafiant, es pas viatger, aquella tota sangalana, sa serra de Tramuntana, sa roca.
Podríem dir que Tramuntana 21 és un laboratori de bones pràctiques en protecció mediambiental, recuperació del sector primari, gestió de l'ús públic, bona governança, respecte per la tradició i aposta per la innovació.
Per conèixer un poc més aquesta entitat, avui hem convidat a passar pel micròfon del Camp a la Mà, Joe Halls, el president de Tramuntana 21. Bon dia, Joe.
Bon dia.
Fa uns minuts ha passat un del vocal de Tramuntana 21 per aquests micròfons, en Tomeu Deà, i amb motiu d'aquest desaniversari de la declaració de la serra com a patrimoni mundial de la UNESCO, també te faran la mateixa pregunta per començar. Què han suposat aquest 10 anys de la serra com a patrimoni mundial de la UNESCO?
Bona pregunta. Se pregunta el millor, no?
Exacte.
Què han suposat? Han suposat, sobretot, posar damunt la taula una realitat, reconèixer que la serra de Tramuntana és un espai agrícola amb un valor incalculable que necessitem preservar. No és el mateix que sigui un espai agrícola que hem de preservar, és a dir, un paisatge cultural, que no un paisatge natural, perquè si és un paisatge cultural significa que s'ha de preservar, s'ha de regenerar a través de la vida, de les persones, de l'agricultura, de les activitats humanes en aquest espai, no? Pues això és el que hem après molt, si hem posat en valor, hem posat per escrit, hem consensuat entre totes les parts, que això és així, que és un espai cultural, que per estar bé necessita que l'agricultura i la vida funcionin. Això és el que hem posat damunt la taula en aquests 10 anys. Mm-hmm. Potser no haguem fet encara el suficient per fer això una realitat. Però, clar, no ens podem oblidar de que vivim a un món que té unes tendències que ens superen de molt i que l'agricultura, això que necessitam que estigui actiu perquè aquest espai estigui sa, l'agricultura està en retrocés pràcticament a tot el món, més encara l'agricultura de muntanya. És a dir, la retrotrontana, per estar bé, necessita que l'agricultura estigui activa i sigui rendible, i ara mateix no ho és, això és una realitat. És a dir, que hem reconegut una cosa, hem agafat uns compromisos, hem consensuat unes estratègies, unes necessitats, falta acabar de concretar i acabar realment de desenvolupar aquesta segona part, que és l'activació de l'agricultura.
Uh-huh. I parlant de compromisos, quin és el compromís de Tramuntana 21 en la serra?
Bueno, Tramuntana 21 sempre dèiem que treballem per un concepte de sostenibilitat ampli. Sostenibilitat mediambiental, sí, clar, però també sostenibilitat social i sostenibilitat econòmica. En el cas d'un espai com la Tramuntana, un espai antròpic, un paisatge cultural, està més clar que cap altre espai, que si no hi ha una sostenibilitat econòmica, l'ambiental tampoc podrà existir, no? El nostre compromís és treballar en aquest sentit i millorar la vida, la gestió de la Tramuntana, posar damunt la taula els reptes, les oportunitats i fer visibles un poc les necessitats d'aquest entorn i de la societat, dels habitants d'aquest entorn.
Bé, ara ho deies, pareix que és el moment de fer propostes valentes. No sé si, Mona, podries concretar qualcunes i explicar-nos si hi ha interlocutors, si qualcú vos escolta i fa feina en el mateix sentit de part de l'administració pública.
La veritat és que sí. La veritat és que trobam que hem arribat a un punt, i això ho dic amb total sinceritat, trobam que hem arribat a un punt que hi ha un consens entre tots els colors polítics i entre tota la població de que això s'ha de tirar endavant renovant, repensant com funciona l'economia d'aquí i apostant, evidentment, per l'agricultura, però connectant molt millor agricultura amb turisme, per exemple, perquè hi ha una realitat. Els productes de la serra costen molt més produir-los que productes d'altres llocs de Mallorca, ja no diguem la península d'altres llocs, i aquest preu, on moltes vegades se pot pagar, és en el sector turístic. Per tant, hem de millorar molt la coordinació entre sector serveis i sector primari. Necessitem ja d'una vegada, i això estan lluitant des del Consorci Serra de Tramuntana perquè sigui una realitat, necessitem una marca Serra de Tramuntana per productes de la Tramuntana que reconegui tots aquests productes que ajuden a preservar aquest entorn, però també necessitem reconèixer en els serveis, en els hotels, en els restaurants, en les bars, en les tendes, que ajuden a vendre aquests productes. És a dir, una marca més ampla, que no només una denominació d'origen, per exemple, no? Una marca que sigui una marca de destí, que canviïs la manera de visitar la Tramuntana, que la gent, quan arribi a la Tramuntana, vengui cercant aquest producte que la caracteritza, no? i que la manté. Això, per una part, també fa falta molta innovació, per exemple, amb el tema de la gestió dels boscos. Tenim un problema enorme en la gestió forestal. Avui en dia ja no és com abans, que els boscos estaven habitats, estaven gestionats, perquè era la manera de viure de moltes persones de la Serra de Tramuntana. Necessitem solucionar l'excés de biomassa en els nostres boscs i seria bastant sensat que féssim un pensament en els temes de transició energètica. Com pot ser que tinguem un recurs com són els pins, com mos inveixen els olivars, destruint olivars i tenim aquest recurs allà, que és vera que és molt difícil de treure, però si tinguéssim més calderes de biomassa, que ja n'hi ha alguna, hi ha plans de fer més, a Tramuntana 21 volem treballar molt amb aquesta línia biomassa per encalentir edificis de la serra, per fer biochar, per fer altres aplicacions. Hi ha molta feina a fer, però jo crec que és el moment.
I si fem un cop d'ull a activitats i projectes que teniu en marxa a Tramuntana 21, si ens fixam amb l'ecoregió Serra de Tramuntana, quin objectiu té aquesta iniciativa?
Una ecoregió és un concepte molt senzill que té a veure amb crear comunitat, crear xarxa entre diferents agents sobre el territori. En aquest cas, xerram sobretot d'agricultura, té a veure amb un millor aprofitament de recursos i amb una coordinació molt millor, un poc en la línia que comentava abans, entre sector serveis i sector primari, que realment un pagès d'un poble pugui abonar amb les desfets d'un restaurant, per exemple, i pugui produir un producte que aquest restaurant després vengui, no? I que hi hagi una circularitat a l'economia o a la vida local. Va deixar una corregió.
Clar, seria tornar en allò que coneixem com a economia circular, que és un concepte tan senzill i a vegades tan mal d'aplicar.
Sí.
I ja per acabar, que estem se mos tira damunt, quin desig d'aniversari tens per la Serra de Tramuntana quan faci 20 anys de la declaració de, com a Patrimoni Mundial de la UNESCO?
Quan faci 20 anys. Realment jo crec que ara mateix, si s'acaben de concretar un parell de projectes que hi ha en marxa, per exemple, la llei Serra de Tramuntana, que s'està xerrant molt, si la llei Serra de Tramuntana se converteix realment en el que des de Tramuntana 21 demana, que és una llei general de la serra que simplifica les altres lleis, que coordina millor les administracions, que facilita la vida i la gestió de la Tramuntana. Si això se fa així, si el consorci se converteix en aquesta entitat única de gestió on realment se consideria medi ambient i se consideria d'agricultura i són a dins de veres, si això se fa així, pot anar molt bé aquesta pròxima dècada. Si la marca Serra de Tramuntana realment se fa amb ambició i ho compren i entren totes les diferents administracions, podrem tenir una dècada encara molt millor que s'ha tingut. Això seria el meu desig.
I de Joe Halls, queden enregistrats aquests desitjos, que també són els nostres, i moltes gràcies per passar del camp a la mà.
Gràcies a vosaltres.
I ara gràcies. Fem una petita pausa i tot d'una tornem.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Fa més d'un quart de segle que el 1946, del carrer Fillmore de San Francisco, es fundà la Església Ortodoxa Sant John Coltrane. I el seu mostrador, que dona al carrer, es poden veure diversos retrats del cèlebre saxofonista. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres, molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira, dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Les 4 i 6 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Escoltes del camp a la mà. IB3 Ràdio.
No deixis de caminar.
No deixis de caminar. Abans
I en aquest programa especial dedicat a la Serra de Tramuntana connectam amb en Joan Carles Padlos. Ell és periodista i cultural, segur que el coneixeu, i a més és promotor de la iniciativa Fita Fita, de senderisme cultural i familiar. És un dels rostres i una de les veus més característiques d'aquesta casa d'IB3 i un dels grans experts en tots els secrets que amaga el paisatge cultural de la Serra de Tramuntana.
No debades, ell ha acompanyat famílies, centres escolars i milers de persones a recórrer el secret de l'emblemàtica serra mallorquina. N'ha fet rutes que han publicitat en diversos volums i això no podia faltar, per això no podia faltar en aquest programa que dedicam a la serralada i que han glosat poetes d'aquí i de tot arreu.
Diuen que de son pare i sa mare va aprendre a estimar la natura i amb ell van dinjar-se dins els boscos, els pinars, els camins i les dreceres. I ara n'ha fet la seva forma de vida. És a dir, que descobri el paisatge i tot allò que amaga aquelles persones que hi estan interessades. Bon dia, monja Joan Carles, com estàs?
Hola, bon dia i moltes gràcies per aquesta presentació que realment ha estat molt emocionant, molt emotiva.
Per mi no en dic cap mentida.
No, bueno, el que passa és que no sé si ho heu fet veritat, cert o és tot. El que passa és que no sé si ho heu fet molt gros, però bueno, és veritat que he fet de la meva passió la meva professió. I el que m'he dedicat ara, precisament a l'activitat com a guia cultural Fita Fita, per mi és una cosa que no té preu, perquè quasi aprens més que no dones. I estan l'intercanvi de coneixement amb les persones, amb les que fas les rutes, que aprens moltíssim.
Clar, clar, clar. A vegades, de fet, hem sentit a dir que els paisatges se poden llegir i sentir. A tu, quines sensacions particulars t'esperona la Serra de Tramuntana?
És que, mira, jo te contaré una anècdota, perquè jo vaig viure a Valldemossa durant 20 anys, del 77 al 97, que els meus pares tingueren una casa llogada allà en el poble, no? Aleshores, com te pots imaginar, tant pescadors com eren, tot el dia eren més fora de sa casa que de dins. No m'hagués caigut mai sa teulada. Però de vegades amb mon pare repetíem 3, 4, 5 vegades una mateixa excursió i sempre comentaven lo mateix. És que no m'acan, mon pare sempre m'ha dit, és que no m'acan de fer aquesta ruta perquè... Dius, és que cada vegada que la faig, la veig d'una manera diferent, no? O perquè te canvia llum, o perquè està ennigulat i tal. Clar, aprens tant de la naturalesa. La naturalesa, tu has dit, és un llibre obert i pots aprendre moltíssimes de coses. És a dir, d'aspecte, diem, de mateix paisatge natural, de la vegetació, dels animals que corren, que volen, etc. Però després, lo que hi veus, és aquest paisatge cultural, aquest paisatge treballat per la mà de Somo i que és el que ha configurat la Serra de Tramuntana i és el que li ha donat precisament aquest valor de patrimoni de la humanitat. Però són tantes de coses que de vegades dius, bueno, pues com deia l'arxiduc, no? No hi ha llibre més instructiu ni d'estampes més hermoses que la senzilla observació de la naturalesa. I és cert, vull dir, tu t'asseus damunt d'un penyal i contemples el paisatge i te pots estar estones llargues allà amb Badalit contemplant i aprenent coses.
I ara que celebram un aniversari rodó, a la pràctica, què significa tot això, per la gent que vols dedicar a mostrar aquest paratge?
Jo crec que és una... Per tots, eh? Ja no només pels que feim viatge cultural per la serra, jo crec que tota la gent, tota la societat mallorquina és una gran responsabilitat. Perquè el paisatge, és vera que és un element cultural, ho construeixes amb sa mirada, però és un bé públic. El paisatge no té propietari, el paisatge és de tots. Tothom que el mira, tothom que el contempla, té dret a gaudir d'aquest paisatge. Ara, això implica, diu implícit, que tots hem de ser, tots compartim una responsabilitat, que és tenir cura d'aquest paisatge. I jo crec que ara precisament que és el que commemoram aquest desè aniversari de la Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat, evidentment, l'administració té una part de responsabilitat, perquè és que gestiona bé públic, és que inverteix dos bés en senyalitzar camins, en condicionar-los, etc etc etc. Però nosaltres, com a societat, hem de contribuir a que aquest paisatge cultural no se faci malbé. I com ho podem fer? No embrutant, no fent destrosses, és a dir, tenint el mateix respecte que tenim per lo nostre propi. És a dir, per ells que el que és públic és igual, ho de, poden tractar coses, i el que és particular no, el que és nostre, alerta, alerta, no. És que el paisatge també és nostre. Per tant, se tracta de tenir tant de respecte per allò que és públic de tots com per la nostra partícula. Jo crec que aquesta és, ha de ser, i és, precisament, la lliçó més important que ens ha de quedar clara en aquesta commemoració.
Clar, de fet, un col·lectiu dels que cuiden la serra i la continuen cuidant són els pagesos, perquè tot i que pareix que parlant de passat, el paisatge de la serra de Tramuntana se continua transformant gràcies a ells i a totes les persones que l'habiten. Anant d'excursió, això encara deu ser ben visible, o no?
Sí, sí, el que passa és que la serra de Tramuntana de vegades és com un cementiri d'allò que era en temps passats. Per exemple, és vera que els pagès i les pageses, perquè també cada dia tenim no tantes com seria desitjable, però bueno, també un se dedica a el que vol i a el que li fa ganes, però tenim pageses i pageses, no?, que se dediquen a la terra. Però és vera que els conreus a la serra cada vegada són més petits. I tot allò que eren els conreus tradicionals, aquelles rotes més altes, més distanciades de les cases, els terrenys més difícils, aquestes s'han abandonat. Hi havia una agricultura intensiva i extensiva, i sobretot una agricultura de supervivència. En molt de casos s'ha perdut, però encara ho veus. I jo crec que el pagès se li ha de tenir molt de respecte i se li ha de tenir també una gran consideració, perquè és no només ha estat certífex d'aquest paisatge cultural de la serra, és que avui en dia, i encara ara és que el manté, com tu bé has dit, no? I jo crec que se veu, és visible. I també entenc que el pagès, davant la presència cada vegada més gran d'excursionistes per la serra, i estigui preocupat, jo també ho estaria. Però jo crec que per això el que hem de procurar és fer moltíssima de pedagogia perquè la gent sigui molt respectuosa, que sigui molt considerada en el seu territori. És a dir, és que és un tema que jo ho vaig aprendre de mon pare. És a dir, mon pare, quan encara que passejaves per la muntanya i trobaves gent i pagesos, és a dir, no donava pas que si se trobava qualcú el saludàs. I avui en dia te puges a un ascensor i de vegades jo dic bon dia, però és que hi ha gent que entra dins un ascensor i com si no existissin la resta, dir, no saluda. I això passa, a dir, hem perdut aquesta capacitat de relacionar-nos. I això que és caminar és la manera més genuïna de conèixer el territori i de relacionar-nos amb les persones. I, de fet, el nostre cervell està fet per una relació temps i espai caminant. Això d'anar en cotxe, en trens d'alta velocitat o en avions, el que fa és destrossar-nos la nostra concepció d'aquesta relació temps i espai tan preciosa que és descaminar, despassar gust contemplant, de saludar la gent o d'aturar-se a xerrar. Fins i tot d'una simple mirada, quan creuen mirada amb una altra persona, que connecta, diria, com una màgia especial.
I si haguessis de triar un paisatge de serra carregat de llegendes o d'històries increïbles amagades, quin seria?
No sé, són tant de paisatges. Jo estic enamorat de Valldemossa, enamorat perdudament, perquè és una terra que l'he viscuda i no és tal vegada de les que tingui més llegendes, però sí que és la que té més història, perquè a Valldemossa tens la possessió de Miramar, per exemple, relacionada amb Ramon Llull i l'arxiduc. I l'arxiduc, que pràcticament des de Deià fins a Valldemossa tot era seu. Per tant, no dones passes sense entrar en contacte. Llegendes en té, perquè, evidentment, havent-hi una santa com Santa Catalina Tomàs a Valldemossa, està clar que sempre hi haurà històries i llegendes, i un lloc tan a prop de la mà, segur que hi ha històries de pirates, i per tant també hi haurà episodis històrics i altres episodis que tenen un component llegendari. Jo de Valldemossa, i si m'ho permeteu, hi ha un personatge que m'encanta, que és en Gregori Joan, que era una guarda secreta que hi havia a la Marina de Son Olesa en el segle XVI, ja en segle XVI, i que aquest lot, pobret, se va fotre una correguda des d'allà baix fins al poble, que ara avui en dia cap al lot jove la faria, si no fos perquè l'encalcen 400 pirates. I és una història molt guapa que quan la contes en el lloc i expliques pel Meromanco com era la orografia i per on passava, la gent se fa creus perquè és increïble.
No, no, asfaltat i tot és un camí que m'acostaria córrer per allà. I ara has parlat molt de Vall de Mosa, un poble amb el qual tens una vinculació evident, però a vegades pensant que si no m'he anat a Lluc a Vall de Mosa o d'allà, no m'he estat a la Serra de Tramuntana. Però no és vera, això, no?
No. La Serra de Tramuntana, has dit Lluc, i tu dius, home, és que a nivell de Lluc, realment, allò és un enfilall de llegendes, però és evident, perquè que un camí que va a un santuari hi ha mil històries que contar. A més, llegendes, no totes gracioses, n'hi ha de tràgiques, tremendes, com la del Salt de la Vella Dona, que, curiosament, és un d'aquells crims masclistes que ha devingut llegenda de manera increïble. Per això, quan la recordes, l'has d'explicar, l'has de contextualitzar i, sobretot, dir que aquestes coses, evidentment, no fan gràcia, però en qualsevol cas és una llegenda i vinculada a un territori. Però és vera que la Serra de Tramuntana ho és tot, des d'Andratx fins a Pollença. Són una vintena de municipis que, d'una manera o l'altra, tenen una relació, uns altres perquè hi són plenament dins la serra i d'altres perquè li fan pessigolles des de Reiguer, no? Però són una vintena de municipis i són milers de persones que hi viuen. I tot allò és la serra. Hi ha mil llocs, és a dir, jo crec que precisament el gran repte que tenim, i sobretot el que publicam itineraris, és anar elaborant propostes que un poc vagin dissuadint a la gent d'aquells llocs que són els punts negres. Per exemple, Lluc és una locura, i és una locura de vegades la coada de gent que hi ha per anar a fer les excursions de sempre, però és que a lo millor no importa anar a Lluc, pots anar a Mancor de la Vall o pots anar o no sortir de Queimari i ja tens excursions i passejades interessantíssimes. Jo, per exemple, que public cada dissabte a l'Ara Balears itineraris, jo procuro anar cercant llocs novedosos i que d'alguna manera aportin un element diferent, una mirada diferent, un contingut, i escampar-nos per tot el territori. Però no se tracta d'escampar gent de qualsevol manera, també se tracta de que la gent transiti, que vingui aquí de itineraris, sobretot amb amor, en respecte i amb molt de seny.
I de Joan Carles, haurem de deixar aquí, però te convidarem un altre dia que mos parli d'aquests itineraris alternatius que poden llegir cada setmana, per altra banda. I
ràpidament, jo recomano un llibre i faré propaganda d'una altra persona, però Mallorca Interior d'en Tomàs Vilot és una col·lecció de llibres interessantíssima per recórrer precisament aquesta Mallorca Interior que no és visible ni de les carreteres.
I així queda dit, perquè en Tomàs Vilot també és un gran amic del Camp Palomar, i moltes gràcies per aquesta passejada per la serra que hem pogut fer.
A vosaltres, ha estat un plaer.
Un altre igualment.
A IB3 Ràdio, del Camp Palomar.
Que vol que vos digui que això és meu. Me digueu que això no està amb el cel. Sentim de cega i tomba de ser.
I ja sona Això és mal d'OR, i això vol dir que arribam a la part final del programa, com sempre tancam en la nostra particular agenda.
Una agenda que ens parla de pai de llibres, i és que en Tomàs Vilot presenta aquest dijous, dia 1 de juliol, el seu nou llibre, Del gra al pa, història i tradició a Mallorca.
I intervendran el gerent de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, en Pep Magraner, i l'autor del llibre. La cita és dia 1 a les 8 de l'hora baixa a la llibreria Ramon Llull de Palma.
La barca anem a sota vent, les zones mos esquitxen la pell, navegam.
I del pa a la mel. A la mel de Son Frare, perquè Apicultura Son Frare torna a organitzar una jornada d'apicultura en família, una iniciativa que permet als més petits endinsar-se en el món de les abelles.
Hi ha dos torns, de matí i de tarda, a les 10:30 i a les 6:30. La cita és aquest diumenge i dia 3 de juliol. Trobareu més informació al telèfon 661 14 50 04.
I fins aquí arriba el camí de Del Camp a la Mà, un camí que continuarem recorrent diumenge que ve.
són les